Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Una obra de teatre pot ajudar a saldar un deute, pot refer lligams, pot curar ferides o fins i tot la venjança pot ser una llicència poètica per fer un crit al vent i reivindicar una injustícia? Totes aquestes preguntes són les que es planteja Eu Manzanares a l'escriure i dirigir l'obra de teatre Nessun Dorma a la Sala Beckett. Fins al 27 de juliol s'hi pot gaudir d'una història colpidora que no deixa indiferent a ningú. Amb la precarietat i la decadència com a principals protagonistes, l'autora ens posa contra les cordes i ens fa plantejar com pot ser que hi hagi persones que arribin a l'extrem de vendre's com un producte per poder dur un plat calent a taula. En què ha fallat el sistema? A l'escenari, l'Anna Barrachina, Caral Casasayas, Tai Fati, Pep Ferrer i Júlia Trullol donen vida als personatges que ens faran recórrer el temps i la història per parlar de la crua realitat de superherois, de superheroïnes i de les parts més fosques sobre les que s'ha construït la nostra societat. Avui puja a la caravana Anna Barrachina i Caral Casasayas. Anna, Caral, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Nessun Dorma, de Turandot, una cançó molt especial per l'obra, tant que fins i tot adopta el nom de la peça musical. Abans de parlar de l'obra, sí que m'agradaria saber com descriuríeu la sensació que us va deixar un text com aquest quan el vau llegir per primera vegada.
Home, realment et deixa una sensació de que no és el comú llegir un text. O sigui, si més no, era un text que no era... normal, dels que ens acostumen o m'acostumen a arribar, no? Un text molt diferent, molt, amb molts, com muchos cabos sueltos, que després es lligaven després, com molt sorprenent. Jo et diria que sorprenent és la paraula, no? De dir, ostres. I sí que a mi em va agradar molt aquesta cosa de social que fa la EU, d'aquests personatges, aquesta àvia o aquesta mare o la filla, perquè en el teatre no estem acostumats a veure gent d'una classe social treballadora. No. I això també em va agradar molt, perquè hi ha altres països com, no, com Irlanda, Escòcia, diria, Anglaterra, que estem més acostumats, que Lodge o com es diu el de cafè irlandès? Ara no em surt. Que estan, són països que estan més acostumats a retratar aquest tipus de la classe social treballadora, però aquí no. I aleshores això també va ser, per mi va ser sorprenent, realment.
Clar. Sí, jo crec que quan el vaig llegir per primera vegada vaig empatitzar molt amb el que diu l'Anna, aquesta classe social, aquesta reivindicació, i que hi haguessin personatges d'aquesta classe social a l'escenari, crec que és superimportant donar-los un espai i donar-los veu, no? I després passa una mica amb les obres d'autoficció, no? Que a l'obra de Nessun Dorma hi ha molta autoficció de l'Eu, i clar, quan les llegeixes empatitzes molt, no? I hi ha moments molt de pell de gallina, perquè hi ha una cosa de connectar, de dir, vale, és que això, hi ha una part ficcionada, però hi ha una part que ha passat de debò, i tenim una responsabilitat, no? Aquí l'Anna, que feia de mare i fa de mare, i jo faig d'àvia, hi ha una cosa de, ostres, han sigut personatges que... d'una altra manera, perquè l'Eu ficciona moltes coses, però que han sigut reals, no? Mm. I això com a actriu, ostres, és un regal. Sí. És un regal perquè de cop dius, vale, si tinc una responsabilitat, és un regal, és una vida viscuda i que la podem defensar a l'escenari, no? I és un privilegi.
Sí, i el que diu una mica la Caral, també, que el text ve després, però quan et truca l'Eu Manzanares i et diu, és la història de la meva àvia, que donava sang a canvi de menjar, i de la meva mare, que es dona de fer feines, i agafes el text d'una altra manera i aquesta trucada ja et col·loques en un lloc a acompanyar això perquè dius, uala! Sí. que guap, saps? A mi de seguida això em, sí, pues, et col·loques ja en el lloc acompanyant el que faci falta.
Exacte, connectes, sí.
Ens deies, Anna, que aquí no estem habituats a veure històries de la classe social treballadora, jo diria una mica més, eh? No estem acostumats a veure històries de la classe social treballadora amb tres dones i a sobre intergeneracional.
Mm, exacte, sí, amb tres dones... Amb tres dones...
Amb quatre més la directora.
Sí. I a més molt bonic perquè gairebé és una constel·lació familiar de dones, no? I és col·locar tota aquesta història... Bueno, jo sempre dic que la EU, o l'autora, ha posat el pou, el cap dintre del pou fosc familiar per posar-li llum, no? Per posar dalt de l'escenari. Hi havia un moment que l'EU deia, m'és igual si això va bé o no va bé, jo necessito fer la meva venjança poètica, no? I això és molt important i és molt bonic poder fer això dalt d'un escenari, poder fer-ho tot, perquè per això està l'escenari, per comunicar, per explicar històries, per denunciar, per entretenir, per riure, per plorar, però aquesta constel·lació d'aquestes tres dones de la família, bueno, a mi cada nit ploro, cada nit m'emociona, perquè jo crec que connecta també molt amb el públic, perquè és la història de moltes àvies, que potser no donaven sang a canvi de menjar, però donaven molta sang, sense ser sang física, a canvi de moltes coses. El meu personatge mateix no dona la sang, però dona la seva vida a les cases, netejant i cuidant. No? Dona també d'una manera també molt, molt servicial.
Ara ja entrarem en els personatges. Com ens dèieu, totes dues són àvia, mare i filla, però per qui no l'hagi vist, quina història ens expliquen a Son Dorma? És que he trobat que era molt complicat d'explicar. Dic, pregunta'ls-hi, que elles t'ho resoldran.
Et toca a tu, caram. A part de l'àrea que heu posat al principi, que és una àrea que... És curiós, perquè és curiós, perquè encara que no t'agradi l'òpera, encara que sí, no hagis anat al Liceu i tal, tu escoltes aquesta àrea, perquè m'ha passat, allò de posar los grandes òperes al cotxe, no? I quan surt aquesta, puges, és com que et quedes... Té un algo que estaria molt, molt profunda.
Se t'emporta l'ànima.
Se t'emporta. Va, l'ànima directa. Total.
Doncs jo crec que Nessun Dorma és la història d'una autora que el que vol és estar com intentant fer una obra de teatre, però vol dir alguna cosa més enllà a la societat. Aleshores... A partir, ho explico així una mica general, per no fer molts spoilers. A partir també d'una productora i tal, van encaminant què és el que ella realment vol dir en aquesta societat, no? I hi ha un punt que el que vol reivindicar una mica és la història de la seva família.
Sí.
És la història de la seva àvia, és la història de la seva mare, és totes aquestes generacions per darrere que els hi va costar molt aixecar el cap, que no ho han tingut fàcil, i ara ella té un espai, com és el teatre, on pot posar totes aquestes veus que no han tingut un lloc pel que dèiem, no? Per la condició social, perquè no tenien recursos, i ella ara pot donar aquesta veu a aquestes històries, no? I crec que una mica és aquesta venjança poètica,
sí,
que l'autora, que també és l'EU una mica, perquè és aquesta autoficció, fa cap al que va viure la seva àvia, però crec que també a la seva mare, no? És un homenatge a les dones de la seva família.
Sí, jo crec que l'autora, és el que et deia, posa una mica el cap a dintre aquest pou per donar llum i posar, i dignificar,
sí,
dones que han donat la seva sang, que són les... I ella, pues, ha arribat una... És una tercera... És aquesta generació, que és ella, la protagonista que decideix fer això i que es troba amb entrebancs de la productora i del sistema mateix, que això no interessa, que hi hagi cap denúncia de res, però ella tira endavant... Doncs és una mica, doncs, això, fer aquesta venjança poètica.
Clar, jo quan parlo de decadència parlava d'això, d'evitar d'una veu durant anys a una sèrie de dones de diverses generacions que s'ho van currar i s'ho van currar d'allò més i tot i això van seguir sense veu, eh? Creieu que aquest tipus de decadència de la que ens parla Nessun Dorma segueix a dia d'avui?
Home, i tant.
Sí, clar. Mare, per això la gent, quan té veure l'obra...
M'ha obert les dues als ulls com...
Sí, no, s'emociona i connecta i, bueno, cada nit s'aixeca la gent. Hi ha algú que s'aixeca. Hi ha algú que sí que la... És a dir, pot agradar més o menys, però sí que hi ha algú del text que crec que la gent necessita escoltar i per això reaccionen com reaccionen. Aleshores hi ha algú que és latent, no?, del que expliquem, que encara hi és.
Home, a mi, de veritat, a més és curiós perquè a mi se'm col·loquen a la panxa aquesta ràbia i se'm col·loca, jo no sé a vosaltres, però dia sí, dia també, moltes injustícies que algú m'explica, sobretot de gent poderosa, uh-huh, amb càrrecs més amb poder que amb gent que no té un càrrec no tan, amb tant de poder, ja, o sigui, amb les jerarquies, amb la pobresa, o sigui, la ràbia a la panxa se'ns està...
Sí que surts amb rabieta, eh?
Clar, és que tu has dit, home, si et connecta, és que et connecta a dia d'avui amb tantes coses, és que només que miris el TN hi ha notícies que et fan plorar de ràbia, d'injustícia, o sigui, clar. I les dones, a més, aquest tema, doncs és un tema que no, és que no hi ha curat res, no hi ha curat res.
I per això és important anar a votar el dia 23.
Totalment.
Volia dir.
Molt important. Per poder seguir endavant.
I no
perquè
fer passos
si no
enrere.
Perquè si no plorarem molt. Perquè si no, aleshores...
És necessari, sí. Perquè no només...
Sí. Molt bé, Caral, aquesta ha sigut molt bona.
És que he pensat, ara la puc entrar.
Ara.
No, jo m'ho deixava pel final, però em va perfecte.
Perdó.
Em va perfecte.
Perquè hi ha algo que és important.
Clar.
I que és important que... No, és a dir, que nosaltres fem teatre, tinc cloc. L'Anna i jo som molt amigues, doncs crec que la puc incloure amb el que diré, que és que, tot i que fem molts tipus de teatre o de gèneres, el que sigui, però ens agrada explicar coses amb contingut social i ens agrada que l'espectador surti pensant i surtint sacsejat i reflexionant sobre la societat, el sistema i l'ésser humà, no?, pròpiament dit. Doncs és guai fer aquest tipus de teatre. Però
totalment.
Necessitem, perquè i té una funció directa, aleshores necessitem que la gent vagi el 23 a votar, perquè si estem lluitant a dia d'avui per certes coses encara, vol dir que les lluites, encara hi ha moltes lluites per
home,
fer i ens en queden i no ens en poden treure cap de les que ja hem aconseguit.
I a més el teatre ha de servir per això,
sí,
també, saps? Perquè la gent vagi a veure i també remogui i faci agafar un discurs reflexiu o no reflexiu per remoure i per provocar, però totalment, o sigui, hem d'anar endavant, perquè si no es plora... A mi m'agafarà un atac, o sigui, hem lluitat molt, eh? El meu col·lectiu, per exemple, que jo represento, que són les dones de la neteja, que avui en dia tenen poden tenir una seguretat social, per exemple, d'aquí cap a la llei de l'avortament, cap al matrimoni LGTBI, per tantíssimes coses, però tantes, que per això, per mi, la injustícia del més fort cap al més dèbil no és, sinó cap al que volen debilitar, se'm col·loca la ràbia a la panxa, i és una mica, en un dorme, aquesta ràbia a la panxa és és generacional, de l'àvia i la mare, però estem parlant d'algú que està passant en el món en molts aspectes, no?
Si parlem d'algú que està passant, us fa por la cultura, la censura cultural que ja està venent al país?
Home, molta.
Moltíssima.
Per això he dit...
No
s'ha votat el dia 23, per favor. És que és molt fort. És molt fort perquè estem en una democràcia. O sigui, és molt fort que en una democràcia passin aquestes coses i que ens passin desapercebudes, no? I que, o sigui, hem d'anar a votar el dia 23.
I que es prohibeixi Virginia Woolf.
Hola, és que és molt bèstia.
Això, o sigui, és que et quedes en xoc, és que no t'ho creus. No, és que no, és impossible, què està passant? Érem més liberals, de veritat, érem més liberals als anys 80 que ara? Sí? Què ha passat? Cap on hem anat? Què hem fet? No? És una pregunta que és bastant important.
Perquè... És que tots els actors i actrius que estan passant per aquí darrerament i els hi fem la mateixa pregunta sobre la censura cultural... Tots em diuen el mateix. És que no em crec que estigui passant això.
És que és de bojos. O sigui, és que no... És que és molt fort. És que jo no m'ho esperava. Vull dir, no t'entra tant al cap que és com... Quan vam començar a rebre totes les notícies i tal, era com... Però on estem, anem? O sigui, és que és un xoc.
És que la meva àvia, el meu pare, la meva família, ja va lluitar per això, saps? I jo... I els que, però no podem anar cap enrere perquè no té cap sentit.
Si parlem de decadència, de precarietat, que és el que ens parleu en aquesta obra, en És un dorme, el món de la interpretació creieu que forma part d'aquesta precarietat? Hi ha molta precarietat en el món de la interpretació?
Home, i tant.
Molta.
I a més, desigualtat, i la gent es pensa que, clar, perquè surts per la tele o perquè fas una obra de teatre, No, però tenim precarietat i tenim, a més, doncs, quan vas a l'atur, hi ha moltes qüestions que s'haurien de revisar perquè perquè s'han de revisar perquè són de fa molt, molts sí. i molts anys,
sí.
no?
Sí, ens hem quedat molt antics, no? I també hi ha una altra cosa, que és difícil aconseguir tenir un espai en aquest ofici. Hi ha gent molt, 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 molt bona que... No, que va, hi ha diferents trajectòries i aconseguir un espai on puguis tenir feina d'això, que et surtin projectes o tal, és supercomplicat, no? Perquè a vegades hi ha factors que no tenen a veure amb el talent i crec que forma part també del sistema i que hi ha moltes famílies de teatre, per sí. la part bona o per la part dolenta. Totalment. Això és com a tot arreu, no?
Sí.
Perquè jo en formo part d'algunes d'aquestes famílies, vull dir que... Però sí que és veritat que hi ha una cosa de com està fet el sistema que no permet a vegades l'entrada d'aires nous, no? I això és una pena perquè ens perdem molts talents i fa que a vegades tinguem unes... o tinguem tot junt de feina o no tenim res,
sí,
no?
Sí.
I no sé com s'hauria de fer, però crec que és una mica injust.
Sí. I quan no tenim res, tot el que és el règim de seguretat social, tal com està regulat i tal, tampoc no està ben fet.
Un bon règim pels artistes seria el que ha passat a França, el que està passant a França?
Per exemple, o els artistes, no, en època de pandèmia, que van tenir tots els actors i actrius van tenir un sou, que, per exemple, que van estar molts mesos parats.
Sí. Sí, jo també és que no sóc gaire... Sóc una mica anticlassista, aleshores crec que... hi ha una cosa que si tot estigués una mica més repartit i tot estigués més posat a un cert lloc, ens estalviaríem... Hi haurien més... O sigui, no tot aniria a parar als mateixos llocs, sinó que repartiria més la feina i ens ho passaria millor tots plegats, estaria millor.
Ja normalment no ho comento, però és que he estat a punt d'aixecar el puny, per això m'he rigut. Va, entrem a les personatges d'aquesta obra, us he dit que hi entraríem, per tant, entrem-hi. Ara, tu fas de la mare, aquesta dona que es dedica a netejar cases i teatres. Explica'ns una mica, què t'hi ha fet connectar amb ella?
Pues, jo crec que m'ha fet connectar que aquesta senyora... Bueno, a veure, connectar... M'ha fet connectar molt amb la meva mare. Amb algo molt universal, que és quan la teva mare... Parlem ara de mares i filles, eh? Mm. Es fan grans, doncs tenim... Ens pensem que tenim el poder, que el tenim, perquè passa aquella cosa que la mare passa a ser com un fill de la filla, saps? Perquè es fan grans... Mm. I aleshores tenim... Jo recordo anar a veure ma mare i dir-li, mare, és que has de fer això, 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 demanar, no? Demanar, demanar sempre. I que és el que passa... És aquest llenguatge universal i aquesta conversa universal que tenim la meva filla i jo a l'obra. I recordo la meva mare moltes vegades. Si has vingut aquí a fotre'm la bronca, ja te'n pots anar. O sigui, és universal el que passa amb aquesta mare i aquesta filla. Jo crec que el meu personatge de jove havia sigut una dona... que havia anat a les manis i molt justiciera social i molt posada al dia i... però la vida li va acotant el cap perquè, pues perquè l'únic que vol és tirar endavant a la filla i que la filla, com diu la cançó del Serrat, tu no, princesa, tu no, o sigui, tu no, tu seràs el que voldràs i jo faré que tu puguis ser el que tu vulguis, que és el que fa aquesta dona, com fa la majoria de dones treballadores pels seus fills, que volen que sigui... que facin el que els agradi, que sigui algú... Imagina't que és el que es deia abans. Jo vull que tu siguis algú, com si elles no fossin, no? I aquesta dona s'ha passat tota la vida netejant, perquè la seva filla sigui faci el que vulgui. Però fa un viatge aquesta dona, també, perquè al final de l'obra se n'adona que ella també està donant la sang, d'alguna manera, a totes aquestes cases, saps? D'alguna manera ella també està sent molt servilista i acaba... ajudant a la filla i s'acaba col·locant també ella en un lloc digne, no? És una mica el que li passa al meu personatge.
Ara ens ho explicaves, Anna, una mare que oferia tot perquè la seva filla triomfi, sigui el que vulgui ser, eh? Aquesta és una de les parts més complicades de la maternitat?
No, la maternitat té moltes parts complicades. Té molts prismes, té molts camins diferents, no? Home, tu el que vols és que... Sí, tens molts desitjos pel teu fill, no? Jo tinc un fill. Sinó, l'únic que vols és que sigui feliç i que faci el que li agradi, perquè poder dedicar-te aquesta vida al que t'agrada és un gran regal. Poder, perquè ho dic per mi, perquè he pogut dedicar-me a la meva passió des de que tinc 18 anys que estic fent això. Aleshores, jo vull que el meu fill faci alguna cosa que li agradi i a sobre li paguin. O sigui, que es pugui guanyar la vida amb alguna cosa que li agradi. I per sort, perquè a veure, hi ha molta gent jove que no sap què vol, però la DISU té claríssim què vol i està en plena carrera i està molt content. I això per mi és la meva gran educació i la meva, saps? És aquesta. Perquè el meu pare, jo recordo, sí que va dir, vols ser actriu? Vale, però primer estudia una carrera. Sí, vaig estudiar primer de filosofia i només em vaig durar un any, vale? Papi, i després me'n vaig anar al col·legi de teatre. Per això que la lliçó... Hi ha moltes, quan ets mare, moltes lliçons que t'equivoques, no existeix la mare perfecta, som imperfectes absolutament. Fins que no acceptes que tu ets molt imperfecta.
Costa acceptar-ho?
Molt. I costa veure el teu fill adolescent com un adult. Però fins que jo no he parlat amb ell com si fos un adult, les coses no han canviat, perquè sempre és el nen.
Clar, en el teu cas, Anna, si no erro, has arribat a conèixer la mare d'Aleu Manzanares?
Sí.
T'ha ajudat molt, això?
Molt, aquella dona, per favor, quin tros de dona. És meravellosa. És que, clar, aleshores, com diu el... No, això ho diu la meva mare, que és molt bo, les ulletes... Com és? Les ulletes s'assemblen a... Com ho diu? Els testos s'assemblen a les olles?
Sí.
Doncs totalment. La mare de l'Aleu em va explicar moltes coses que passen a l'obra. Ens vam mirar, ens vam abraçar i ens vam posar a plorar. Això per començar. Una dona fantàstica, una dona que... Hi ha coses que s'expliquen a l'obra que són veritat. I una dona que de cop em va sorprendre molt perquè em diu, és que jo he escrit una obra de teatre. I dius, què dius? Jo he escrit una obra de teatre de Senyores de la Neteja. Ella és una senyora de la Neteja que ja s'ha jubilat, eh? I em va encantar. Dic, però li has ensenyat a l'Eu? Diu, no, encara no, la tinc guardada en un calaix. Saps que... Dius... Doncs aquesta nena, l'Eu ha d'haver mamat algú d'aquesta àvia i d'aquesta mare tan lluitadora i amb aquest punt artístic també, no?
Caral, tu has interpretat a l'àvia, entre d'altres personatges, interpretes a l'àvia. Amb què et quedes en el cas de l'àvia?
Ui, ostres, em quedo... Jo crec que primer amb el que he dit a l'inici de poder tenir el privilegi d'interpretar algú que va viure una situació determinada i que la va viure de debò, com és l'àvia de l'Aleu. Per mi ja, això ja és bastant clau per posar-hi el cor i intentar respectar al màxim el que va viure ella. I hi ha una cosa de la duresa, no? La duresa amb el que s'està enfrontant cada dia a la vergonya de la pobresa, la duresa de la situació... Com rep el classisme constantment, perquè les escenes que tinc va donar sang i hi ha un classisme que ella escolta, que ella rep. I després com es revela, no? Perquè com que ja, ella revela i es venja també l'àvia, no? I és guai, a mi m'agrada, a part de que és l'àvia de l'Aleu i per mi és especial fer-ho per això, hi ha una cosa d'aquest viatge, de la por que té ella a l'inici, de la primera vegada que va donar sang, i aquesta cosa també de la responsabilitat de soc mare i no puc donar de menjar als meus fills i necessito anar a donar sang per rebre menjar, això ja és molt impactant, no? Imagina't el primer dia que li passa... Que, mira, estic... Jo
us ho anava a dir, eh? Us estem emocionant totes dues. Suposo que sí, hi ajuda perdó. Molt el fet que sigui això, una història que té molt de realitat.
Clar, perquè connectes...
No només per l'autora, eh? O la dramaturga de l'obra, sinó a totes les famílies.
A
no?
Totes les famílies. Jo, per exemple, també és un homenatge... Jo penso molt en ma mare, tot i que... Perquè ma mare és més gran, o sigui, té 79 anys, ara ma mare, jo sóc la petita, ens portem molt temps. I la veig molt a ella, en moltes coses. De fet, ha sigut molt el meu referent. És per totes les àvies, també podia ser per la meva àvia, però ma mare... Hi ha algú que ha lluitat molt, també, a la vida, per tirar-nos endavant. I aquesta vergonya del que diran, o aquesta cosa, o el fet de no arribar a final de mes, i com ho trasllado això, com ho puc gestionar, doncs és algo que crec que jo entenc, i que, bueno, que és un homenatge també, pues, en part a la meva mare, a la meva àvia, a la postguerra, no? Tot això.
Sí.
Sí, de fet, és com un homenatge a totes les àvies, no? Tothom que vingui se sentirà identificat. I també vull dir que hi ha un ingredient molt important amb Nessun Dorma, i és que això tampoc no abunda, que és que hi ha molt de sentit de l'humor.
Sí.
Hi ha molta comèdia.
És un drama, però rius.
No, hi ha molta comèdia i molt de drama. És allò quan la comèdia i el drama es toquen, no? Uh-huh. I això costa molt de trobar. Que la gent rigui i la gent s'emocioni en una mateixa obra de teatre, no és tan fàcil, no?
Que hi ha un riure d'aquells incòmodes, no?
També
hi ha... Que dur, i jo rient.
Sí. Bueno, també, sí.
Em parlaves, Caral, de la duresa de l'àvia, de les àvies en general, i com que dèiem, ostres, a totes les famílies hi ha una àvia, una mare, una filla, etc, no? Ara m'estaven recordant jo de la meva, una senyora de 99 anys que encara surt a comprar el súper, és increïble, i pensava, sí que és veritat que totes les àvies tenen aquesta duresa pel que han passat, no? Postguerra, etc, lluitar per tots els drets, i alhora generen aquella tendresa que només elles saben provocar.
Bueno, perquè...
T'ha costat encaixar-ho, això?
Bueno, no... Bueno, sí, té tot el procés. Ara no... És que de com m'ha vingut tot el procés d'assajos, saps què vull dir? Sí que... És a dir, quan estàs assajant i estàs al mig d'un procés, passes per molts llocs, i aleshores hi ha coses que... A mi la tendresa crec que em costa menys arribar-hi, la duresa, trobar el punt mig de duresa, a vegades costa més, no? I és el que potser m'ha costat més d'arribar a col·locar-la en un lloc que té una duresa i que ella es defensa i que tal. Però estic molt d'acord amb tu, que crec que és molt important aquesta cosa, i que sí que la veus a la meva àvia, jo me'n recordo, o ara li passa a mi mare amb els meus nebots, que hi ha una cosa... De clar, ara ja que és àvia, no té aquesta cosa de ser mare amb els nets, és molt diferent, no? Mm. O sigui, i la EU també ho explica una mica, o sigui, la relació que tenia amb ser àvia era molt diferent en com és amb la mare, no? Perquè la dinàmica que s'estableix és diferent, perquè tu no has... O sigui, hi ha algú que s'ocupa, que fa el paper de mare, no? Aleshores, el paper d'àvia... Jo crec que et pots desprendre una mica de la duresa de sobreviure i anar cap a la tendresa del net o del nebot o el que sigui.
Si aneu a la sala Beckett, hi trobareu, evidentment, a Navarrachina, Caral Casasayas, que estan espectaculars, juntament amb Taifat i Pep Ferrer i Júlia Trullol.
Com ha estat?
No és... Va iniciar les funcions Pepo Blasco.
És veritat.
Perquè sí. Va haver de substituir... Problema. El Pep va tenir un problema i aleshores el va... Ara el que està amb nosaltres és el Pepo Blasco.
Sí. Correcte, Pepo Blasco. Com ha estat treballar amb tots ells? Com està sent treballar amb tots ells? Heu creat una família?
Home, som una meravella. O sigui, jo estic tan orgullosa d'estar en aquest grup tan bo, de bona gent i de bons actrius i bon actor, i és una meravella, no?
És fantàstic.
Ens hem acompanyat fa ja molts mesos que estem treballant, i és molt bonic.
És casa.
Sí.
No? Que no sempre ho podem dir, però és casa. Quan passa és molt guai dir-ho. Sí, és casa.
La Caràlia ens vam conèixer amb una gossa en un descampat i mira, ja fa uns anys. Sí. Ens vam fer amigues.
Ens vam fer amigues. Aquest té el teatre que coneixes,
de tant en quan connectes.
Aquesta obra és un dorma que la trobareu fins al 27 de juliol a la sala Beckett. Després aneu de gira?
Estamos en ello.
Sí, a veure.
No se sabe, però estamos en ello.
Si us pregunto per futurs projectes, Caral.
Sí, jo ara faré una obra al Poliorama, que es diu The Party, que dirigeix el Sergi Balbel.
El vam tenir aquí fa dues setmanes.
Ah, sí?
Ens ho va anunciar.
Doncs sí, doncs
amb
estaré...
Amb un cartell de luxe, un elenc.
Sí,
brutal.
Pues jo estic allà, també.
Que guai.
I res, bé, contenta. Ara estic assajant els matins, això, perquè hem començat assajos. I bé, contenta. A veure, una altra cosa molt diferent.
Els matins, perdona, els matins estàs assajant de party i a la nit estàs fent Nessun Dorma?
Sí.
Sí.
És una porrada, això.
Bueno, és que a vegades és el que et deia abans, a vegades no,
a vegades,
res,
o no hi ha res, o ve tot de cop.
O ve tot de cop.
Això és així.
I clar... I
clar, us ho pregunto, i us ho dic a totes,
no pots dir que no.
A totes dues,
i no pots dir que no, és difícil.
Clar, però jo entenc
que
fer una obra com Nessun Dorma, fins a quin punt com a actrius us desgasta sentimentalment parlant?
Bueno, desgasta a mi. Jo, per exemple, jo he de descansar per fer ara, ja amb l'edat i tot, he de descansar per fer tot el que sigui, però Nessun Dorma, sí, descansar per poder tenir energia.
Sí, aleshores... després dels assajos, doncs, jo me'n vaig un moment a casa, desconnecto, sí. I de vegades ja carregues piles. Mm. També és veritat que ara ja estem notant final de temporada. Ja sí. Intensa aquesta
ara temporada. Ja, ara ja es nota que ja volem vacances.
Sí.
I també.
I a l'octubre estarem Romeu i Julieta, perquè vaig fer amb La Brutal, amb sí. David Selves, que torna al Poliorama.
Espectacular, aneu-la a veure, de veritat.
I ens fa il·lu perquè també connecta... Jo amb la gent molt jove, amb gent per instituts, que és molt maco veure
Manil
que
Cardoner.
La gent...
Jo,
sí, la Emma Arquillué, el Pablo Escobar...
I que tens un personatge deliciós.
Sí,
home, dir, també.
Ho fa molt bé.
És deliciós.
Ho fa molt bé.
És bonic.
Ara em deixes parlar de... Clar, és que fa res... Vas dir un titular,
sí,
no?
Sí.
Tothom ha pogut llegir a l'Ara el que va dir Anna Barrachina fa uns quants dies, que és que va patir un càncer. Anna, com estàs?
Bé.
Sí?
Estic molt bé. Sí. Tot és perquè en una pregunta amb una periodista maquíssima del diari Ara, em va fer una pregunta i va sortir. Perquè jo li deia, és que l'Eu Manzanares em trucava un mes abans, i li dic que no. Perquè jo estava sortint fa 9 mesos, encara no, que surto d'un càncer molt greu, però que me n'he sortit, i que va sortir a l'entrevista, i després, doncs, em vull parlar, perquè quan he vist gent que n'ha parlat, a mi m'ha reconfortat. I crec que, bueno, que... Crec que ningú... Perdona, que m'emociono.
Segueix emocionant. És absolutament normal que t'emocioni. M'estàs fent emocionar a mi.
A tot. No, a vegades connectes... més amb una persona que ha passat el mateix que tu. Perquè és una malaltia que et fa sentir molt sol. Encara que tinguis la família, amics... I quan veus algú que ha passat per això... Buah! És tota l'ombra que et porta aquesta malaltia, perquè surts del túnel del terror, del túnel d'una pel·li de terror i d'una bomba, com si anessis a la guerra. Doncs et connectes molt bé. Aleshores, per això, jo quan he llegit entrevistes de la Julia Otero i tal... Uau, ha dit coses que l'entenc molt bé, perquè el malalt de càncer, doncs, bueno, doncs, en aquesta vida ens pensem tots que som immortals, fins que et cau una malaltia així, i el ser humà no és immortal.
Et mires ara la vida diferent?
Intento, perquè encara és com si m'hagués arrasat una bomba, però sí, i tant, i tant, jo ho intento. Jo ara em vull mirar la vida amb més tranquil·litat. Necessito tranquil·litat.
Seguirem veient, però, l'escenari.
Sí, sisplau. Sí, perquè... No, perquè és que, a més, la pregunta que em va connectar va ser... Tu, als 18 anys, tenies tantes ganes com ara de fer teatre? I li vaig dir... Aquesta pregunta me la fas un any abans i dic que no, que estic desencantada. Però ara mateix estic igual que quan tenia 18 anys. Encantada d'estar entre cametes, amb menys energia i més gran, però d'explicar històries i amb més sentit a... L'he trobat encara més sentit a la meva professió.
A més, puc afegir una cosa?
Home, i tant.
Que la fortalesa, generositat, humanitat i talent que té l'Anna no, o sigui, no és gaire habitual. Per tant, ella necessita estar a l'escenari. I necessitem veure-la i necessitem que hi sigui i que la truquin i que hi sigui, perquè ella és llum.
Ah, tampoc necessita...
Jo sí, sí que la necessitem.
Mira, saps què ha passat, Anna? Que, jo confesso ja, mai millor dit amb aquesta emissora. A mi m'han dit, vindran a Barrachina, i els he dit a tots aquests que em diuen boomer, normalment...
Et diuen boomer?
Sí,
per
sí,
què?
Sí. No ho sé.
Perquè t'agradava la...
No ho sé.
Bueno, ja m'ho puc imaginar.
Sí.
Ja m'ho imagino.
Jo els he dit, no ve l'Anna Barrachina, ve l'Estrellita.
Veus l'altra, clar, ja m'ho imagino. Encara, jo pensava que series més de les Tresines, tu.
No.
No, de l'Estrellita,
És clar. Que em va arribar tant.
Home, clar.
Et molesta molt que t'ho digui molta gent encara o no?
No, mira, va haver-hi una època de la meva vida que era com que, ai, ja està.
Deixeu estar l'Estrellita,
ja va. Fa 30 anys que no estic a la cubana, ja, fa molt. Però he de dir que és un personatge molt potent. Jo crec que és un dels millors personatges que hauré fet mai a la meva vida. És que me'l vaig, de veritat...
I el vas fer molt, perquè va una gira...
Vaig estar amb ella 5 anys, però no, és que l'Estrellita era un personatge que el podies deixar aquí, que anés al súper o pel carrer, i et muntava... O sigui, era surrealista. Jo mateixa, anant a coses que en fèiem de rodes de premses i coses, jo, l'Anna... O sigui, era com que... Em posseïa l'Estrellita. De cop jo em pensava, però què he dit? Què he dit? Era ella. Bueno, sí, també el vaig cuinar a foc molt lent i vaig estar molts anys amb ella. però no, no, no és cap... Què va? Què va? Al contrari, estic agraïda.
De moment ho diem, Anna Barrachina, Caral Casasayas i tots els actors i actrius que les acompanyen dalt de l'escenari amb aquest Nés un Dorma espectacular que hi són a la Sala Beckett fins al proper 27 de juny, de juliol. Anna, Caral, moltíssimes gràcies per venir avui a la Caravana. Ha estat un plaer conversar.
Moltes gràcies.
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 Ràdio Estel. Hey,
hey, hey! La crònica negra, però els crims cutres. Mangutes, quinqui, xorissos... El crim s'ha de combatre, però el delinqüent se l'ha de compadeixer.
Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins, amb Rafa Sanahuja.
I amb Santi Jiménez, de tant en tant.
Tu no has fet la mili, clar.
No, se nota molt que no has fet la mili.
Bastant. Que, amics criminals, recordeu,
la policia no és tonta.
A Radio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la Caravana. Els dijous volem ser educats a la Caravana de Ràdio Estel.
Va mig minut i arribarem a tres quarts de cinc de la tarda. Mireu, l'estiu és una època de canvis. Moltes vegades marxem de vacances durant un o dos mesos i anem a un lloc on ja coneixem i fins i tot hi tenim un grup d'amics i amigues. O sense anar més lluny, viatgem sols i tenim ganes de conèixer gent. Però què passa quan tornem a la rutina? O encara més, què passa si tornem a la rutina i canviem d'escola, anem a l'institut i els que havien sigut companys i amics i amigues de classe no segueixen amb nosaltres. Avui al Volem Ser Educats volem posar sobre la taula els llaços i lligams que infants, adolescents i joves creen. És per tot plegat que ja tenim a l'altra banda del fil telefònic. Li dèiem la setmana passada adéu, però l'hem tornat a molestar. El president de l'equip SER, de Salut i Educació Emocional, Oriol Julià, molt bona tarda. Gràcies per ser amb nosaltres de nou aquí a la Caravana.
Molt bona tarda.
Oriol, deixa'm preguntar-te primer de tot. Ara parlava d'aquests canvis sobtats quan les nostres criatures van de vacances i es retroben amb la colla d'amics que fa temps que no veuen, o fins i tot quan tornen de vacances i passen allò de l'escola a l'institut i han de fer un nou nucli d'amics i amigues perquè els que tenien han anat cap a altres llocs, el que sigui. Primer de tot, però, posem els punts sobre les is. Què hem de considerar una amistat pel nostre fill?
Oh, bona pregunta. Mira, d'entrada, el tema m'agrada molt, no? I espero poder entrar en matèria sobre els canvis, no? El positiu que són els canvis d'amistats i de grups i de nous cercles. Això em sembla super, super important i ara hi entrarem. Per mi el concepte d'amistat, clar, el tema és que el criteri l'has de posar en el propi nano, perquè ja, com sempre, nosaltres podem aportar un filtre emocional, no? Hi ha un punt emocional més enllà de qualsevol criteri racional que li puguem posar a la definició d'amistat, no? Em sento bé amb aquesta colla, em sento bé, m'ho passo bé, genero aquest lligam que moltes vegades té a veure amb el benestar, amb aquest punt. Des de neurociència també dirien que hi ha un punt químic, no? I aquesta part química també existeix. Per tant, definir amistat d'una manera racional està molt bé, però, si vols, parlem de què és positiu pel meu fill o què no. Clar. Però al final el meu fill...
Clar.
Al final el meu fill serà el que escollirà segons el que senti.
T'ho pregunto diferent, doncs, Oriol. Si jo veig una amistat del meu fill que no veig que estigui del tot bé perquè no li va del tot bé relacionar-se amb aquest tipus de gent, això ens passa molt a pares, a mares, etcètera, com li diem al nostre fill? Perquè, clar, és el seu amic o la seva amiga.
Aquí la part més important és l'edat, no? Si tenim una edat de... abans que preadolescent, podríem parlar fins als 8 anys, 9 anys, perquè això ja va molt, molt bé de seguida. Mm-hmm. Aquí podem parlar amb el nostre fill, podem parlar de... Segurament hi hauran aquests filtres emocionals que dèiem, que alguns indicadors no siguin tan bons, perquè si realment un nano de 8 anys o de 9 el considerem que està potser generant una influència negativa en el nostre fill, hi haurà indicadors, i el nano ho sentirà, hi haurà indicadors que segurament ens ajudi a poder ajudar el nostre fill a discernir. Quan són adolescents hi ha un altre tema. Hi ha el tema de que els pares se'ls deixa d'escoltar una mica més, s'escolta més els amics. Hi ha el tema també de que el grup agafa molta més força que no amb 8 anys, no? O no amb 9 anys. Lluitar amb això és complicat, és molt complexa. Per tant, has de intentar mantenir el teu lligam, intentar estar a prop, fer valoracions conjuntes amb el teu fill, és a dir, a la nit, intentar que no es perdi aquest punt de confiança entre el teu fill i tu i que et pugui explicar coses que han passat, coses que s'han fet, i que tu puguis valorar amb ells si els seus valors i els altres és el mateix, si realment se sent a gust, si hi ha coses que no es senten a gust, si se sent amb força de dir-ho, saps? Treballar la persona... Més que treballar si aquests amics o no, treballar la personalitat i l'autoestima i l'empoderament del meu fill.
Boníssima, aquesta. Parlaves de canvis, deies que volies parlar de canvis. Com li explico jo al meu fill, a la meva filla, que si anem de vacances, després anirem als casos concrets, però que si anem de vacances o tornem de vacances i canviem d'escola a institut o el que sigui, el que viurà és un canvi emocional?
Mira, el que puc explicar i el que una mica també volia compartir és que el fet de tenir nova gent també et pot dur a ser un nou tu, a treure aspectes de tu que en altres cercles d'amistats ja t'han encasillat, ja t'han etiquetat. Al final, fins als... diria que més endavant dels 20 anys encara, però sobretot els teenagers, que diuen que és l'edat, no?, on es treballa la personalitat, és a dir, entre els 13 i els 19, sobretot en aquesta edat, necessitem veure tots els aspectes de la nostra personalitat. Necessitem anar enarbolant els nostres joes, els nostres jos, diferents, que són diferents, que són molts, en diferents aspectes. Per tant, una promoció és aquesta. Una promoció és aquests amics ja els tens, aquesta gent ja la tens, aquest cercle ja el tens, és zona de confort. Si tu surts d'aquesta zona de confort, no la perds, l'amplies. Pots trobar-te a més gent, pots trobar-te a tu en altres aspectes, trobaràs, ventilaràs les teves relacions, per dir-ho així, no? Donaràs aire fresc a les teves relacions. I això són arguments que, si realment els estic dient en sèrio i me'ls crec, segurament li puc traspassar al meu fill.
Ara posem un altre exemple d'aquells que sol passar en totes les famílies, perquè, clar, ara suposàvem que anem amb el nostre fill, amb la nostra filla, al poble, on van moltíssima gent a estiuejar, i tenen la seva colla fixa de cada estiu, no? I sigui com sigui, si és veritat que fa temps que no els hem vist, però sí que és veritat que es retroben d'alguna manera. Ara posem que anem de vacances, jo què sé, a un càmping o a una ciutat fora d'Espanya, el que sigui, i trobem que hi ha una plaça on hi ha uns nanos jugant i nosaltres li fem allò de dir-li al nostre nano, que sempre passa, escolta, si tens ganes, vés i juga. Fins a quin punt no sé si molestar és la paraula, però cohibir el nostre fill, que nosaltres ens hi bolquem, perquè, clar, pensem que si juga amb gent que no coneixo passarà millor.
A veure...
Ara hem publicat la troca, Oriol. Dic, ara hem publicat la troca.
Ah, està perfecte. Jo torno a defensar l'argument d'empoderar el nostre fill, no? Al final, quan més pugui ajudar el meu fill, a que sigui o filla, a que sigui ella o ell, qui doni aquesta passa, millor. No crec que sigui negatiu, no m'estic immiscuint. L'he d'animar, l'he d'empoderar, l'ajudo amb el que necessiti, li puc preguntar si no s'atreveix perquè no s'atreveix, si li dona por, si té por al refús, tot el rebuig, tot el que surti d'allà, encara que sigui que no baixi amb els amics, serà positiu. Serà un aprenentatge i serà positiu. Si, a més, aconsegueixo que baixi amb altra gent, tot és també... hi ha una exposició, però també per mi és positiu, perquè aconseguirà entrenar habilitats socials noves, trencar una por, segurament, i a la vegada als altres li aportaran altres coses, li descobriran coses noves, no? Això ho dèiem també la setmana anterior. Al final, quan vas de vacances i et trobes gent nova, para todo, para lo bueno y para lo malo, t'està ensenyant coses noves. Per tot, t'aporta coses noves.
Perquè ara em pots dir, aquesta pregunta, millor fes-li a un psicòleg o a un antropòleg, jo què sé, però per què al principi de tot, Oriol, sempre ens costa fer amics?
Bueno, jo crec que aquí n'hi ha personalitats per tots els tipus.
Sí?
Jo crec que hi ha nanos i adults, no?, que tenen molta més facilitat, tenen més entrenades les habilitats socials i tenen molta més facilitat per generar connexions. Seràs... què et dona això? Home, podríem parlar d'uns factors positius, uns factors protectors que això t'ho aporten. Però jo crec que cadascú som diferents. Hi haurà gent que li costi més i que necessita ser molt més selectiu i en aquest no tens per què apretar-li i dir-li va, necessites fer molt més, saps? Al final, espera, em vaig allunyar-me d'una alarma. Al final, si et trobes amb que el teu fill té aquestes eines, doncs endavant. I si no... Doncs, bueno, només animar-lo perquè vagi trencant aquestes barreres i aquestes pors. Al final sí que hi ha molta gent que té facilitat per fer amistat. Són habilitats socioemocionals que es poden entrenar.
Canvia molt la cosa, Oriol, quan arribem al nou institut i tothom és nou i, per tant, aquella colla d'amics que teníem ja no és la mateixa. Però és que, clar, allò no serà l'estiu, allò serà... Tota la temporada, no? I, per tant, haurem de conviure amb ells durant pràcticament 9 mesos, no?
Clar. 1.000 hores lectives cada any. Haurem de compartir 1.000 hores lectives cada any. 1.005. Mira, el pas a l'institut és una de les coses que més treballem, per exemple, en el tema d'assetjament escolar, amb el tema de bullying, també.
Bueno,
es canvien rols, es canvien posicions. Nanos que han estat a l'escola i que jo que sé, a l'escola tenien un paper o se sentien menys vistos o van a l'institut i de sobte veuen que poden canviar aquest paper. És just el que t'explicava, no? És un dels, per mi, dels elements a estudiar que més passen entre sisè de primària i primer d'ESO. Fins i tot en llocs on hi hagin dos escoles i un institut, no?, de referència, i només hi hagi això, que quasi dius, bueno, no canvia tant el grup. És igual, amb que s'incorpori quatre persones noves al grup,
ja està.
Ja el grup és nou. Ja és un sistema de grup diferent. Per tant, el primer que passa és que els papers, els jocs que ocupava cadascú es mouen, i a mi això em sembla molt sa, i dos, que a nivell personal també puc escollir. Ostres, aquí jo era d'aquesta manera i això no m'agradava, i ara puc ser d'una altra. Entén-me ser d'una altra manera, perquè realment hi ha un fons, però estem experimentant i estem traient habilitats, estem traient competències. I això és el que em dona fer un grup nou. Clar, jo t'ho dic des de que bonito es todo i des de l'optimisme, no? Hi ha pors? Sí, n'hi ha pors. Hi ha nanos que els costa molt trencar aquesta zona de confort i que els costa molt el canvi? Sí, això és evident. Però que al final tu vas a un lloc nou i et pots trobar amb una situació que la pots aprofitar, aquesta és una bona mirada.
Tu tranquil, Oriol, perquè si tu ets l'optimisme en potes, jo normalment sóc bastant el pessimisme en potes, per tant, ens compenetrem prou bé.
Perfecte.
Aviam si m'explico amb aquesta última, perquè és difícil d'explicar, això, trobo. Jo crec que hi ha una edat en què tots pensem, o unes edats, en les que tots pensem que els nostres vincles, sobretot em refereixo al que fa els amics, són aquells vincles que duraran tota la vida. Que tot és maco, que tot és llum, que tot és color. Però, clar, després passa això, no?, que anem a l'institut i, clar, els amics que teníem abans ja no veiem perquè estem fent nous amics, etcètera, etcètera, etcètera. Això va bé que ho anem descobrint sols, que no sempre és així o que no té per què passar? O nosaltres, com a pares, va bé que ens involucrem i emocionalment els expliquem d'alguna manera que això no sol ser sovint?
Aquí la funció de la família ha d'estar donar un suport, ser referència, ser un lloc on el nano pot tornar. Pot tornar després d'un desencontre, pot tornar després d'algo exitós, una experiència exitosa. Pot tornar significa... em sentiu bé?
Sí, tant.
Pots tornar significa que és casa i que, per tant, qualsevol cosa que passi la puc explicar i la puc compartir. Però al final, el nano, l'infant, el jove, és que s'adonarà que a mesura que va canviant, alguns aspectes de les seves amistats de primària o de secundària ja no li entren. Estic segur que hi ha gent que són grups de quan anaven a l'institut que es mantenen, saps? Jo conec, tinc exemples molt positius, jo d'entrenador de futbol sala, d'algun equip que es mantenen com molt propers encara. I quan eren de tercer o quart d'ESO, per fer una referència. Però tot i això, és molt fàcil que necessitis altres ambients, perquè no ets el mateix amb 20 i algo anys que amb 14.
Clar.
I perquè has crescut, no és que hagis canviat per canviar, és que segur que has millorat aspectes de tu. I el que et veu amb 14 anys, el que et mira i recorda aquell nano de 14 anys, està veient aquell de 14 anys.
I tant. Com deia aquell...
Poden passar dues coses. Que no et deixi avançar o que esperi unes coses de tu que ja no hi són.
Clar. Com deia aquell, pon alguien de l'equip ser en tu vida. Oriol Julià, president de l'equip ser, moltíssimes gràcies per tornar a participar a la caravana. Avui sí, bon estiu i fins la temporada que ve. Una abraçada ben gran.
Una abraçada.